És l'hora de mossegar la poma. Benvinguts al programa 324, a l'episodi 32 d'aquesta desena temporada. Avui parlarem amb Xavier Arrufat, fundador i responsable de l'empresa White Artificial, sobre intel·ligència artificial i algunes coses més. En temps de tertúlia, poqueta cosa, però si ens dona temps, i el Marc ens deixa, perquè no sé si portarà tema, suposo que sí.
No, avui el costa molt malament.
Pues mira, tenim un article superinteressant que fa una comparativa de com han estat els canvis a una zona molt concreta de San Francisco en els darrers 3 anys respecte a Google Maps i Apple Maps. Molt bon l'article. En citarem un moment a la part de la tertúlia, tot i que la conversa amb en Xavier segur que s'extendrà. Fem mossegar la poma. Control tècnic, membre de la tertúlia, Miquel Àngel Cabrera.
Hola, hola.
Col·laboradors, Dani Amo, Raimon Lapuente i Carles Caño, que està menjant la... Bon profit, senyor Carles Caño. Codirecció i postproducció, que encara està de mudança, Marc Alier.
Hola.
Producció, direcció i conducció, qui us parla, en Tomàs Manzanares. Aquest programa t'arriba gràcies a capside.cat, l'empresa que vol construir un món més confiable a través del disseny, l'automatització i l'administració de sistemes crítics. Comencem.
Mossega la poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Quan arriben hores baixes, quan de sobte se fa fosc i la vida vol que...
Xavier Arrufat, Xavier, benvingut a Mossega la poma.
Molt bon dia.
Xavier, ets enginyer de camins. Anem a explicar una mica la teva història abans d'entrar una mica en l'empresa i en temes d'intel·ligència artificial i sobretot el producte estrella que ha sortit aquests dies als mitjans i pel qual t'hem conegut, que és la part de Detector, que ara en parlarem. Tu ets enginyer de camins.
Correcte.
A part d'emprenedor, empresari i mil coses més, no? Has estat molts anys treballant a empreses multinacionals.
Sí, sóc enginyer de camins i he fet fins i tot d'enginyer de camins.
Si no només has estudiat, sinó que has exercit, eh?
Jo vaig ser de la generació que varen sortir als anys 80 llargs i per tant vam estar embolicats quasi tots en preparar els Jocs Olímpics.
De 80 llargs, crec que en aquesta taula hi ha diversos, no? Perquè el Marc també és dels 80 llargs. Ell també va estar com a empresari.
No, jo titulat sóc dels 90 mitjos.
Sí, jo també soc dels 90.
Jo, o sigui, els meus professors, quan m'explicaven coses, sempre m'explicaven exemples de les Olimpiades, perquè havien o col·laborat o estat en algun projecte de les Olimpiades, de les bases de dades, de les xarxes, de lo que sigui de les Olimpiades. Tothom parlava de les Olimpiades.
En qualsevol cas, tu vas acabar carrera i vas exercir com a enginyer de camins.
Sí.
I després?
Part del traçat, per exemple, de la Ronda de Dalt és culpa meva.
O sigui, això de no ficar-hi un refugi a la dreta o a l'esquerra per quan
no
un cotxe s'espatlla
no
i no puguin entrar les
no tenia tant poder. Yeah. Aquí a Barcelona llavors manaven sobretot els arquitectes quan es tractava d'urbanisme i van fer molt bona feina. Nosaltres el que vam fer van ser ajudar a endreçar la resta, fer les alineacions, fer que encaixés tot amb la trama urbana.
I això és com quan has de muntar una pista d'escalèstric, que agafen juntes unes quantes, i de vegades costa que les has d'apretar i queda dominada una mica la pista.
Correcte.
Suposo que és una mica això, no?
Sí. Nosaltres l'avantatge que tenim és que ens ajudem d'una miqueta de matemàtica, utilitzem línies i paràboles bastant bé, i així això permet, no, que tinguis, que ara pugis en cotxe a qualsevol lloc i no donguis en surts.
Però això ara no ho fan programes?
Ara ho fan programes. Llavors ho fèiem també, pensa que llavors ja va ser quan vam començar amb l'AutoCAD. L'AutoCAD arriba aquí sobre l'any 90 també, però fins llavors sí que es feia molt encara en paper. O sigui, nosaltres som la generació que hem vist la transició de dibuixar en paper i tinta a fer-ho amb medis electrònics.
Nosaltres quan vam estudiar...
De Rotring a computació.
De Rotring a computació, sí.
Jo tenia un professor psicòpata que ens feia treballar amb tiralínies, i jo que sóc sapastre, com jo sóc, fotia unes xapes, de patatxaps.
Bueno, ara que estem aquí amb Abueletes Cebolletes, us recordo que, mira, ja fet, abans una proposta que la tornaré a fer quan toqui, que és al final del programa, de Hidden Figures, aquesta pel·lícula de les dones que feien de computadores a la NASA. Que van portar un IBM, un mainframe, i aleshores les dones negres que feien de computadores van aprendre a programar amb Fortran. Nen, flipa-lo, que tu i jo també sabem una miqueta de Fortran.
De fet, en la sèrie...
Això què?
¿Eso qué?
Fortran, és Formula Translation, era un dels primers llenguatges de programació.
Molt adreçat al càlcul.
Que estava pensat bàsicament per agafar una fórmula matemàtica i traduir-la en un programa directament. Mm. I llavors, bàsicament per fer càlculs. No?
De fet, amb el Fortran es van fer tots els càlculs orbitals i aquest tipus de coses.
Doncs hi ha una sèrie que van treure aquest estiu, una d'aquesta sèrie del canal Sci-Fi, que es diu Timeless, que és una sèrie d'aquestes de viatges al temps. ¿Vale? És de, a més, és d'aquest estil de les sèries dels anys 80 que comencen i acaben més o menys allà mateix cada episodi, que no desendrecen massa les coses. I en un dels capítols que tiren endarrere, precisament estan a la NASA i van a trobar en aquestes dones. Amb una d'aquestes senyores negres que estan al sòtano i la criden perquè resolgui i salvi el dia. O sigui que ja...
És xulo. És la típica pel·li del Kevin Costner, que els americans tot ho fan perfecte, però com a reivindicació del paper de la dona, que nosaltres aquí ho intentem defensar força, tant amb ciència com amb...
I és que quan em dius una pel·lícula del Kevin Costner, des d'aquella Bailando con Lobos, que ens van cardar 3 hores i mitja al cine de paisatges, de prats...
Val a dir que no és el protagonista de la pel·lícula ni és el que menys més surt. El protagonisme d'aquesta pel·lícula està basat en les dones de color que fan, les dones negres que fan que van ser bastant oblidades fins que...
Però les diuen negres quan són marrons.
Són marronetes, sí. I a més en diferents tonalitats
són negres, són marrons i nosaltres no som blancs, som roses. De fet, l'únic lloc on ho és...
Tu ets bastant rosa, entre les ulleres i el rellotge. Se t'ha descolorit el rellotge.
No s'ha descolorit.
El rellotge no, però la corretja, déu-n'hi-do.
No, la corretja està bé. Mira, com que tinc hi ha una part que és la part de dona, que la tinc... Hi ha dos trossos de corretja, miraré si s'ha descolorit o no. Doncs... Ara m'has fet oblidar el que anava a dir, cony.
Estàvem parlant amb en Xavier, que ella havia estat enginyer de camins. No sé si volies dir...
Doncs que allò de la ronda, molt bé.
Digues.
Sí, no, estàvem dient que vaig exercir un temps d'enginyer de camins i llavors vaig marxar a l'estranger a treballar per una multinacional. A fer de tot, menys d'enginyer de camins. També. Perquè multinacional és General Electric.
Toma!
Vaig estar 12 anys allà, la meitat a la divisió de plàstics, i l'altra meitat a la divisió de healthcare, de sanitat. De salut, perdona. Allà s'aprèn moltes coses. Amb aquest tipus d'empreses, jo, els oients vostres que tingueu joves i que tinguin ganes de sortir fora és molt interessant. Treballar molt multinacional és molt estressant, però a la vegada molt divertit.
Sobretot quan s'aprèn moltíssim. Sí, sí.
Moltíssim. Mm. I sobretot tens la fortuna habitualment de tenir gent que treballa amb tu, que són oberts, que comparteixen el coneixement, perquè no hi ha altra manera de treballar actualment en el món de les multinacionals.
Però avança el temps, fas coses, canvies, i al final et lies la manta al cap i montes tu una empresa dirigit amb intel·ligència artificial, poca broma. Com arribes a aquest punt de crear l'empresa i amb aquest enfocament que no és d'ara, vull dir que ja portava, suposo, que la idea madurant un temps.
Sí. Parlava abans de l'entrepreneuria i l'entrepreneuria sí, demana coratge, però també demana l'oportunitat. En el nostre cas, en el meu cas, va venir junt, perquè quan van néixer les meves filles jo estava a Alemanya. Llavors, quan neixen, tu penses, això fa 8 anys, penses, vens cap aquí o et quedes allà? Al multinacional saps que la vida familiar és difícilment compatible, per tant, vam decidir amb la meva dona de venir cap aquí i de fer créixer les nenes aquí. Llavors, aquí, evidentment, vaig tornar a fer d'enginyer que vinc una mica més, amb un mercat que no coneixeu, doncs ja estava molt malament i només va seguir cap pitjor. Amb tot això arriba el 2012 i el 2012 em plantejo si és un bon moment de fer un canvi. I evidentment el vaig fer. En aquell moment recordo de quan jo també treballava en Fortran fa 30 anys i que mentrestant els ordinadors han millorat moltíssim. El que nosaltres abans ni ens pensàvem posar dins l'ordinador, doncs ara et sobra espai d'entrada i sobretot tens computació suficient per fer coses impensables fa 30 anys.
Ara ens hem timat amb els discos d'usos aquests SSD, que fan que l'ordinador vagi molt més ràpid, però quan ja anàvem cap als d'usos de terabytes, ara hem tornat que amb 256 o 500 ja som els reis del mambo.
Perquè tota la resta està al cloud.
Tot el cloud aquí ja està. Tot cap a casa, tot tira cap a casa.
Els que venim d'aquesta generació que treballàvem en Fortran, en floppy disks i tot semblant,
o casets,
Tot això ens sembla... Bueno, la generació anterior treballava en fitxes perforades, de molt ens podem queixar.
Surt en el Hayden, sí. en el Hayden Figures, aquesta pel·lícula que us recomanava.
Jo encara em vaig veure l'UPC de fitxes. No les vaig d'utilitzar mai, però encara em vaig veure quan estudiava.
I la meva empresa primera que vaig treballar en tecnologia també.
Aquesta pel·li està al cine o està al...
Està al cinema i està en els canals que ens agrada rebuscar.
Vale. Sí, però encara no està... Jo és que si no, fins que no hi ha una versió Blu-ray RIP, no...
Està
no...
Blu-ray RIP 1080p.
Ah, sí? Vale, doncs ja la buscaré.
Doncs parlaven de canvis i estàvem parlant del 2012, que faig el canvi de fer intel·ligència artificial. Seguint una passió de joventut, que ja volíem fer tots intel·ligència artificial fa 30 anys. La qüestió és que el 2012, si us recordeu, passa una altra cosa interessant al món, que és l'educació online.
En els MOOCs.
Els MOOCs. Els MOOCs. Els MOOCs o MOOCs, exactament.
Aquesta MOOCs. Aula és una aula de MOOCs.
Aquesta és una aula, aquesta aula la vaig crear per gravar MOOCs. I hem gravat un MOOC.
Aquest croma és per posar coses xules a darrere d'un MOOC.
Que vam fer amb en Miquel Barceló, en Manuel Moreno i en Jordi José, vam fer un MOOC de física i ciència ficció.
Doncs aquí
I altres que se'n fan, ara que se'n fan contínuament.
El 2012 ja existien iniciatives remotes, hi havia ja la universitat a distància aquí, però surt en aquell moment, surt Coursera als Estats Units, és l'any que neix, i dels primers programes que treuen és precisament el de Machine Learning.
El curs de Machine Learning de Stanford.
De Stanford, del senyor Andrew Ng. I aquest el vaig seguir.
Que aquest, el senyor Andrew Ng, aquest senyor era el director de Google X, era el director del departament, diguéssim, de recerca i investigació en plan moonshots de Google, i marxa de Google X per muntar aquest MOOC.
I el va seguir com a autodidacta.
Sí, senyor.
Sense ajuda de ningú i a l'aventura.
No. A l'aventura.
Carles Canyo,
com machote,
un senyor que ha fet d'autodidacta amb intel·ligència artificial amb machine learning, Dos Wimbles.
Dos Wimbles. És que ara després de fer testes parlarem de ser autodidacta.
Sí, exacte. Vale.
No, el curs de l'Andrew Ng està molt bé i com a iniciador està molt bé. I com ell diu ben bé el curs, amb el que ell ensenya, que és bàsic, ja pots cobrir el 80% dels problemes habituals amb intel·ligència artificial. Bueno, això era el 2012, ara podríem dir possiblement el 75%. Segueix donant-te molt de potència. Cal dir també que el 2012 passa una segona cosa. El senyor de Coursera convencen el senyor Geoffrey Hinton, que és un dels grans gurus de la intel·ligència artificial. No hauria de dir guru perquè ell no acceptaria aquest nom, però sí que és el que en el seu moment va ser capaç de trencar la barrera que hi havia amb els aprenentatges de les xarxes neuronals uns anys abans. I el senyor Geoffrey Hinton també fa un curs seu, molt més difícil, pesat, dur, que no pas el de l'Andrew Ng, entre altres coses perquè ell ja està adreçant-se a PhDs, a gent que fa el doctorat. I tanmateix aquest curs és molt recomanable també. El professor, el catedràtic Hinton és...
El catedràtic tio.
És brillant. No, és que a més parla, ell és britànic, treballa al Canadà, però el seu anglès manté aquell accent britànic suau que el fa molt intel·ligible a gent com nosaltres, però segon, a més té un sentit de l'humor molt britànic. És a dir, ell te va explicant coses
i les va deixar anar.
I si estàs
quin plaer poder assistir a explicacions i a vídeos, a cursos així, saps? És una passada, si tens temps.
Tinc l'oportunitat de tenir els millors professors que hi ha al món a un clic de distància.
I gratuïtament.
I en aquest cas, a més gratuïtament.
Sí, perquè tu, no, jo entenc que no t'interessava tant la titulació com l'aprenentatge en si, no?
Correcte. De fet, durant l'època del Hinton, per fer-vos una idea també, va ser bastant intensa. El curs començava, em sembla recordar, que l'octubre 2012 i va acabar al gener.
Jo aquells... Del 2013, no?
Del 2013, sí. Aquells mesos jo devia estar fàcilment treballant amb això, no les 6 hores setmanals si es recomanen, sinó probablement de 10 o 12 hores diàries.
Això et anava a preguntar, com t'organitzaves? Perquè suposo que, clar, si no tenies un bagatge previ o no, estaves fent aquella formació, però alhora tenies que anar tirant de recursos, aprofundint hores...
Quina edat tenia la nena?
Sí, ja, més de 6 anys, no?
Ja tenien...
O 5.
Estem parlant del 2012, 4 anys.
4 anys.
4 anys.
Déu-n'hi-do,
Sí.
Déu-n'hi-do.
I podies dedicar 10 hores al dia a fer això?
Sí, ja hi ha... No, només mainaderes, ja, com diu això, la creche en català.
Les nenis, no? Les, bueno, les...
No, allò... Els kindergarten, és que no és kindergarten.
Ah, sí, les guarderies.
Les guarderies.
Les guarderies, els bressoles. Doncs ja les nenes ja anaven a l'escola bressol i, per tant, això dona molt d'espai. I quan estaven a casa, la veritat és que jo no puc queixar amb les nenes. Són molt comprensives amb mi. Això no vol dir que alguna vegada fer el curs amb alguna nena a la falda, però bueno. No, que anava a dir, en el cas del Hinton, l'avantatge és que ell feia vídeos de 7-9 minuts, no pas més llargs, i cada vídeo d'aquests et donava, jo me'l passava 7 o 8 vegades, i no era un problema de l'anglès, era un problema del coneixement que ell impartia. Val? I llavors el que feia era agafar les referències dels papers, dels papers que ell feia referència,
els articles, els papers,
i em vaig llegir tot el que llavors bona part del que llavors estava publicant, tant pels equips de Stanford com el cas de Toronto, que és d'on és el Hinton, com el cas de Nova York, que hi ha un altre.
És que això és una crack. És que això és una cosa molt molt important, quan, perquè per exemple ara estem sobreexposats a gent que parla de ciència o parla de tecnologia pels puestos i van dient coses, i al final has dit molt bé, doncs on és la recerca, i al final, escolta, hi ha una cosa que es diu Google Scholar i pots trobar pràcticament tota la recerca, i fins i tot, si per exemple algun dels articles està en una revista de pagament, i si les millors revistes són de pagament, segur que si tu li envies un correu electrònic a l'autor del paper, demanant el paper, segur que te l'envia.
És que
és així de senzill, perquè imagina que jo li dic a algú, soc un estudiant de doctorat, o soc un investigador, o soc una persona curiosa, i m'interessa el teu paper. Com que jo com a investigador, la meva manera el meu rànquing depèn del número de cites en els meus papers, si algú em demana el meu paper i jo no li dono, m'estic tirant pedres a la teulada. Uh-huh. O sigui, una altra cosa no, o sigui, li pots demanar diners, li pots fer una pregunta i no et contestarà. Però si demanes un paper, segur que et dirà algun lloc a Dropbox o a Google Drive públic i tal, o te l'enviarà per mail directament. El paper segur que te l'enviarà.
No, hi ha una cosa que cal dir amb tot això de la formació de Machine Learning, que és que ara hi ha una gran explosió del Machine Learning. Una gran part d'aquesta explosió és degut a que al darrere hi ha un agent. Vale? Hi ha un agent, amb noms i cognoms. És el Geoffrey Hinton, és el senyor Joshua Benjo, és el Jan LeCun de la Universitat de Nova York, que són gent que són sobretot generosos a l'hora de difondre el coneixement. Està ple de papers gratuïts d'aquesta gent, està ple fins i tot d'articles d'uns i d'altres. El mateix, el Joshua Benjo, fa gust de llegir un article seu, perquè s'entén. És a dir, no fa falta saber massa d'àlgebra. De fet, no fa falta saber àlgebra amb el Benjo. Tu llegeixes un article del Benjo i entens primer el que està buscant amb el paper i segon com ho fa. Ho entens perfectament. I les seves recomanacions són sempre bones quan estàs atacant problemes d'intel·ligència artificial. Sempre. És un dels noms, diguem-ne, de titulars.
De referència.
Aquesta gent, a més, mentrestant, aquests anys ha estat fent, doncs, escola. Tenen gent molt bona que els ha vingut al darrere, que han aprofitat aquesta onada de l'intel·ligència artificial, i hi ha uns quants noms que, bueno, diguem-ne, malauradament o sortosament, han estat absorbits per les grans empreses. És a dir, ara mateix Andrew Ng sembla que treballa per Baidu, el Geoffrey Hinton ha treballat per Google, va ser el que va, el 2013 o 2014, van fer el reshaping, el reentrenament de tota la part del Google Translate, que fins llavors
era una caca.
Exactament, i que a partir de llavors,
i que ara és sorprenentment bo.
Exactament, i segueixen treballant, però vull dir, el gran salt va ser quan hi va entrar el Geoffrey Hinton, val? Que li van pagar a més una quantitat raonablement bona, em sembla que li van pagar uns $100,000 al seu equip, que els hi va anar molt bé, però com podeu veure, no té res a veure amb els diners que després farà un Google d'aquest tipus d'eines.
Per entendre el teu procés, perquè m'interessa molt, ara ja entrarem en detall amb el que has fet, però quant de temps vas estar immersiu o com a principal feina, el que és estudi, perquè entenc que on estàs no deixes mai d'estudiar, però sí. com a activitat principal diària, quant de temps vas estar destinat? Perquè has dit que vas fer el curs aquest que va anar d'octubre del 2012 a gener del 2013, però entenc que entremig també o vas continuar fent estudi?
No, jo diria, mira, si vols fer el calendari sencer com a orientació, el curs de l'Andrew Ng, això devia ser des d'agost a setembre del 2012, es fa ràpid, sobretot si saps una mica d'estadística i matemàtica, que és el que la major part de l'audiència sap, es fa ràpid. El del Hinton el vaig fer des de setembre fins a gener. I, el més important de tot, mentrestant vaig trobar un problema per resoldre.
Tenies una motivació.
I dades.
Una motivació.
I dades van arribar a partir del gener. Vale?
Però amb intel·ligència artificial, almenys amb el model de Machine Learning, necessites el problema i dades.
I dades,
perquè sense dades tu
sí,
viola.
Però el tipus de problema que tenim nosaltres era un problema d'anàlisi de vídeo. I per tant les dades en vídeo
ja
són il·limitades.
Disculpa, com t'arriba el problema? És una oportunitat, algú que et contacta dient, escolta, volem fer això? Perquè hi ha un pas previ o un pas, diguéssim, abans de que o sigui, amb aquell estudi tu pots decidir, bueno, jo ja tinc un coneixement més o menys avalat sobre intel·ligència artificial o machine learning, me'n puc anar a una empresa i dir, senyors, jo sé d'això, o m'ho monto per la meva compte. I tu vas decidir m'ho monto per la meva compte, o com va anar? És que volia arribar aquí, per entendre una mica el procés.
No, i de fet aquí estàs amb el que és una de les claus de la innovació. Com detectes un problema per resoldre que valgui la pena resoldre'l. En aquest cas aquí hi ha una part sempre...
fortuna, no?
Serendipítica, sí. Si vols dir així, sí, de
serendipia.
Fortuna.
Serendipia, sí.
De serendipia, exacte. En aquest cas, sí, bueno, la història que us he explicat abans lliga amb aquesta. És a dir, com que soc enginyer de camins, conec enginyers de camins. I els enginyers de camins on treballen? Treballen, doncs, a les carreteres, treballen als ferrocarrils, treballen a altres llocs. I un dia anant pel carrer amb les nenes, precisament, doncs em vaig trobar un d'aquests enginyers de camins que treballa amb ferrocarrils, és el cap d'operacions.
De ferrocarrils de la gent.
De ferrocarrils de la Generalitat.
Els ferrocates. Els haurien de canviar el nom, fer un rebranding, són els ferrocates.
Jo crec que...
tota la vida han sigut els ferrocates.
Que van molt bé i funcionen molt bé, però encara tindríem més marca.
Ferrocates. Tothom sempre ha dit els ferrocates, o no?
Ferro, guió, cata.
No, tot junt, ferrocates, amb K.
Te'l vas trobar al carrer.
Llavors,
amb les nenes.
Clar, la conversa surt natural. És de dir-li, escolta, ja no treballo com a enginyer de camins, ara treballo... o vull treballar com a enginyer d'intel·ligència artificial. I clar, la pregunta és immediata, i això per què serveix? I home, diu, detectem patrons. Diu, vale, diu, i això per què serveix? I la veig dir, home, doncs la intel·ligència artificial detectant patrons et serveix, doncs, per exemple, per detectar, els bancs utilitzen per detectar el frau en l'ús de les targetes de crèdit. És a dir, si veuen que fas una despesa que s'allunya molt del que habitualment fas...
Lipnyac.
Surt una alerta i t'avisen, te la cancel·len, depèn del protocol que tinguis establert.
I val a dir que amb els darrers anys això ha millorat moltíssim i funciona molt bé.
Sí.
I a més tenen protocols d'actuació en funció d'aquestes deteccions.
Exactament. Sí. Vale? És intel·ligència artificial de primer nivell i tanmateix és intel·ligència artificial.
Uh-huh.
Clar, jo com vaig dir la paraula clau vaig tocar una fibra sensible. Perquè a ferrocarrils, tot i que el tenen molt baix el nivell de frau, és un tema que volen resoldre... I,
sí, perquè a més és una educació a la ciutadania, en el cas aquest.
I un respecte a la gent que paga, també.
Exacte.
Vale? És a dir, no hi ha res que molesti més quan tu pagues que el del costat no pagui. Això ho sabem tots.
I a més, d'una manera matussera. Però acaba, perquè jo he vist els vídeos i no m'hi arriba aquí.
Home,
aquí,
A veure, jo vol dir, aquí comuniqué de mal karma, però jo en els 80 i als principis dels 90, abans de les Olimpiades, els de Badalona ens colàvem el tren. Però, o sigui, hi havia tota una cultura de tots els estudiants que anàvem a la universitat, ens colàvem el tren. A veure, primer, perquè d'entrada el servei era dolentíssim, els trens eren cotxambrosos i a més era molt car, perquè la targeta no estava integrat al sistema de transports, o sigui que potser arribar de Badalona fins a Barcelona ens costava 250 peles, és a dir, que era molts calés, llavors, i a més havies d'anar i tornar.
Però això ha canviat molt.
Ha canviat molt, però la qualitat del servei, no hi havia, quan van integrar el d'allò, però hi havia tot una... Hi havia com, diguéssim, o sigui, ens colaven perquè era com...
Perquè érem
socialment mica... estàvem allò, mira, avui he pagat, mira, avui he pagat perquè vull anar tranquil, veure, els altres doncs,
colàvem,
pujàvem, perquè... baixàvem a Sant Adrià, anàvem a l'altra punta del tren...
Érem més Marroc que Dinamarca, vale? En aquell moment. Però bueno, continuem amb el problema. Trobes aquesta persona, dius la paraula frau i això va despertar... Pum.
Clar, llavors la pregunta immediata de part seva és i tu series capaç de fer una aplicació que
detectés
la gent que
escola?
I jo en aquell moment, a veure, jo soc enginyer, per tant, conservador, li vaig dir, escolta, dona'm un parell de setmanes, faig una mica d'anàlisi de vídeo i veig si primer, clar, estem
passant... Això és que no ets informàtic natiu, els informàtics natius sempre diuen... Sí,
sí. No, però ell és enginyer de camins,
Això és enginyer de camins.
Ah, és enginyer de camins,
treballem amb planificació i aquestes
coses. Sí, els informàtics diuen... Sí, després ja veurem, però... Sí.
No, nosaltres acostumem a treballar amb planificació i sobretot amb bases sòlides. Llavors li vaig demanar un parell de setmanes per analitzar, perquè era obvi que si volia un sistema efectiu devia ser una cosa que t'havies en temps real. Temps real sobre vídeo era una cosa, un problema que jo no havia plantejat fins llavors.
I té un munt d'arestes de resoldre, i no és gens fàcil.
I al cap d'un parell de setmanes li vaig tornar i vaig dir, escolta, jo estic disposat, si més no, a fer la prova. Val? Si em podeu aconseguir uns vídeos...
No, i, bueno, dades o
No, vam anar sense capital.
El proof of concept el vas tenir pagat o no?
No. Vam fer tres fases, de fet, si es vol dir així. La primera fase va ser, a veure, una cosa és que parles...
Sí, una cosa és treballar la idea.
Sí, a més hi ha una altra qüestió. Fins i tot el cap d'operacions té un equip, ¿vale? I no has de començar el cap d'operacions, has de començar l'equip. Per tant, el primer que vam fer va ser una reunió amb l'equip. i de fet va ser una reunió amb l'equip sense el cap d'operacions. Vale? O sigui que no hi hagués cap mena de contaminació ni d'influència. Va ser una reunió molt interessant, evidentment hi va haver opinions escèptiques, hi va haver opinions favorables, com tota reunió d'aquest tipus, d'una cosa que pot ser innovadora. Quan saps que hi ha gent que et diu que això no funcionarà mai, ja saps que vas bé pel bon camí, vale? I això també es va arribar. Hi va haver una persona que va dir que això no, que plantejava nosaltres...
Això és una pèrdua de temps.
Que sí, que era una pèrdua de temps. Però bueno, quan dius una pèrdua de temps, dius, bueno, vale, d'acord, i si ho intentem, almenys. I llavors el que vaig sol·licitar va ser que em passessin...
Dades.
Vídeos, exactament, dades. Passem uns quants vídeos, vaig demanar vídeos de càmeres existents en diferents posicions, en diferents estacions.
Però, Javi, jo flipo, perquè ara ja anem entrant en el que és la solució que heu treballat, que és Detector, sí. Que entenc que suposo que va passar moltes fases abans de ser el que és ara, però la idea és, veig un vídeo, aquest vídeo m'ha de dir que s'està cometent un frau i ha d'avisar en temps real.
Correcte.
Com analitzes això?
No, és que fixa't, en Tomàs està aquí ara pensant, igual que jo estava pensant, està pensant a dir, clar, tu vens del món, diguéssim, de la informàtica algorítmica, on hauries de dir, bueno, doncs clar, amb cada càmera hi ha una posició, faràs una malla 3D, començaràs a identificar les posicions relatives, clar,
no va per aquí.
No, però si penses algorítmicament, és el que has de pensar.
Per als nostres oients, perquè jo ha sortit a TV3 i molta gent suposo que haurà vist o vas estar també a RAC1, però vull que entengui la gent que no són usuaris de Ferrocates com es cola, com es fa el frau. El frau és que s'obre la porteta quan tu pagues i abans que es tanqui, pagues. Passes tu i passa algú que hi ha darrere teu esperant passar.
I de passo toquen el cul.
Sí. I a vegades toquen el cul també, sí. I a vegades en passen dos, i a vegades en passen tres, i alguna vegada en passen quatre i cinc també.
També hi ha gent que salta, hi ha gent que foten...
No, però ara són alts,
a
les portes altes hi ha algú que salta, però ho fa més aviat per epate les amis, per fardar davant dels
per
amics.
Macho alfa,
sí. Per macho alfa, sí. Passa normalment amb hores d'anar de copes i aquest tipus de coses.
I cauen,
és perillós per ells, No ho haurien de fer. No ho haurien de fer per pròpia...
Jo quan tenia 18 anys anava a la discoteca, quan sortia de la discoteca se saltava la bústia.
Tu has sigut, i ho has reconegut, ha fet testes moltíssimes vegades, ha sigut molt macho alfa.
Molt burro, ha sigut molt burro.
Saltava
la bústia, saps les bústies aquelles grogues de correus? La saltava com si fos el potro. I tinc sort de tenir totes les dents encara, perquè alguna vegada amb un cubatada més fent allò podia haver-me fet molt de mal.
Les dents i el ventre.
Sí. Bueno, estàvem en aquest punt. Vas arribar a tenir una reunió amb ells, sí. Suposo que doncs, hi ha una idea una mica...
Sí, una idea preconcebuda. Clar, quan els dius de fer una prova sense cost, perquè passar uns vídeos no té altre cost que anar-los a buscar i passar-te'ls, no té altre cost, evidentment, una assignatura de confidencialitat, doncs, bueno, ells queden... bé, i tu intentes demostrar el que pots fer. I llavors, al cap d'un mes després, vaig passar el que diem habitualment un mock-up, una petita aplicació que no arriba ni a prototip, però que mostra els principis de treball de l'aplicació i pots demostrar que allò té almenys futur. Vale? Una vegada va arribar aquest mock-up i vam convèncer el mateix equip que vam trobat abans que allò tenia possibilitats, doncs el que vam fer va ser llavors sí. Llavors...
El que deia que no funcionaria mai, i què deia ja en aquell moment?
Ja no treballa allà.
No, i tant que treballa. No ens equivoquem, Tots ho hem fet això.
Tots hem fet aquest paper.
Vale? Quan tu treballes en un camp i et ve algú de fora i et diu que ho resol d'una altra manera, la primera reacció humana és de dir
no.
Perquè a mi se'n hagués ocorregut abans, perquè jo hi hagués pensat abans i perquè jo ja ho he mirat abans. Vale? Això és una altra de les barreres d'innovació. És per això també que sempre parlem que per portar innovació val la pena la diversitat. És a dir, si ets informàtic, porta un filòsof a la teva vida. O un historiador. Vale? Si pots ser historiadora i filòsof, encara millor. Vale? Perquè encara porta més diversitat. I si pot ser doncs, holandès o vietnamita,
encara molt millor.
Si és una holandesa i està bona, encara millor.
Depèn del que vulguis fer, si innovació o d'altres coses.
Si el dona et deixa.
No, el Miquel Àngel va rient per sota.
Fan broma perquè acabem de contractar una holandesa i ens està treballant molt bé.
Estàvem que presentes la petita prova de concepte.
Sí, presentem el mock-up, un diguem-ne pre-prototip, i amb això ja arribem, llavors sí que arribem a un acord de col·laboració.
Pempims.
No, encara
hi ha pempims.
Hi ha pempims molt pocs. És a dir, el que arribem a l'acord és el següent. Nosaltres desenvoluparem la solució al nostre cost. Dic nosaltres perquè llavors ja hi havia l'Andreu, el nostre equip.
Ja no eres tu sol, sinó que hi havia una altra persona
implicada. Una persona, un informàtic, parlant de diversitat.
O sigui, capital zero, és el vostre treball i...
El que sí que va sufragar Ferrocarrils, i és rellevant, és, per una part, l'equipament que s'hi va posar, és a dir, la xarxa, tirar el fil, fer instal·lacions sempre costa alguns diners. Mm-hmm. Tirar el fil, posar la càmera,
Vam haver de posar unes càmeres específiques?
No, vam posar una sola càmera.
Ah, una sola càmera.
Sí, vam posar una sola càmera ben senzilla, d'aquestes de vista panoràmica, de 180 graus d'angle. Ull de peix, exacte, i amb això vam veure què passava.
És que tenim molts fotògrafs en l'audiència.
Perquè jo ho entengui, això, aquesta imatge que es fa, es passa en un lloc que hi ha com un mallatge o una mena de com s'analitza aquesta imatge per saber quan hi ha frau o quan no hi ha frau, quan és positiu o negatiu?
Bueno, hauries de signar un NDA perquè t'expliqués alguna cosa d'això.
Però entenc que va per aquí, no?
Va per aquí. No t'explicaré detalls.
No vull que expliquis
detalls. De fet, no treballo amb malles, si et dono una pista de treballo amb malles.
No, però bàsicament és anar-li dient a la maquineta, mira, aquest s'ha colat, aquest no s'ha colat.
Però no és per res tan simple com sembla. Sí que hi ha un tema de control de temps, però no és l'únic factor. Estic convençut que hi ha molts altres.
No us donaré pistes, perquè entre altres coses potser hi ha algú a l'audiència que prendria nota.
Ja.
No, bueno, que vagin provant de colar-se, que es diu en aquests casos, perquè nosaltres també ens servirà per perfeccionar el sistema. Val? El sistema és molt efectiu actualment.
Disculpa, hi ha un tema que ho has llegit com de passada, però jo per mi crec que és molt important, que és temps real. Vol dir que el moment que hi ha una detecció, s'avisen algú, que suposo que són gent de seguretat, que agafa, no?, engrapen el senyor o senyora que s'ha colat i li diu...
El tiquet, sisplau.
Multa el canto.
El tiquet, per favor.
Aquí ve la part de... Estem parlant de 2012, 2013 ja, estem parlant de 2013. El 2013, penseu que nosaltres ja teníem smartphones o telèfons intel·ligents, però sí, encara d'aplicacions en feien servir poques. Val?
I de les bones, menys.
I de les bones, menys. I d'industrials n'hi havia... No sé si n'hi havia cap. La qüestió és que, per exemple, quan ens vam plantejar al començament d'enviar... O sigui, una vegada l'ordinador, perquè és l'ordinador el que pensa, calcula. Una vegada l'ordinador identifica una persona que s'ha colat, llavors en retalla la imatge i l'envia. Com l'envies? Doncs en aquell moment, el 2013, pensa que encara...
L'envia per mail.
La primera idea va ser per mail, correcte.
Sí, és més fàcil, el protocol existeix i el client existeix.
No, I que l'has de comprimir, perquè has de retallar, comprimir...
Sí, retalles, comprimeixes i llavors li engegues un
mail. La pots enviar per mail la imatge o pots enviar un link a una carpeta compartida.
Però no és tan senzill, perquè no tothom està rebent el mateix
temps
format.
Com ho fas en temps real?
Clar.
És a dir, temps real què vol dir? Vol dir un temps de resposta de menys 5 segons. Vale? Per nosaltres temps real...
Exacte, sempre que hem parlat de temps real hem de dir què és temps real.
Exacte, per nosaltres temps real és menys de 5 segons. Això és el que pensàvem, perquè el que penses és la persona s'ha colat, home, si t'entra la begolla difícilment no la trobes mai. Per tant, l'has d'interceptar abans que t'arribi a la plataforma, a l'andana.
A més, el delicte és totalment recent, vull dir que...
Correcte.
Les manos en la massa.
No, és que és bo per dues raons. Una, perquè aquella persona ja li estàs dient, escolta, aquí per entrar has de posar la teva aportació.
I perquè hi ha gent que l'ha vist colar. Correcte. I estàs fent pedagogia.
Exactament. Ah, exacte, l'efecte social.
Per tant, si tu...
Quan jo em colava socialment estava ben vist, ara no està ben vist.
I és més, si alguna vegada tens un dubte, dius, ostres, avui no sé si vull pagar o no pagar, mires el sostre, veus que hi ha càmeres i dius, bueno, potser també pagaré avui. Vale. És aquest tipus de dissuasió que es busca, perquè evidentment el que busca la companyia, totes les companyies, és a veure, tota companyia de transport té una part que és subvenció pública i una part que és...
Sí, que és de la tècnica que van fer els del metro, aquestes portes es tanquen a mala llet, no?
No. A França es tanquen a mala llet. A França no intentis colar-te perquè si no tens una porta et pot fer mal.
És cert que és un tema de pedagogia i d'educació, però si el sistema no hagués funcionat i no s'hagués pogut demostrar que s'envia la informació a temps real i que permet una actuació immediata, no s'hagués aconseguit l'objectiu.
Segurament que no. No. Una innovació són moltes coses. Mm. I la part important és la usabilitat. És a dir, que allò sigui operatiu, que funcioni. Mm. Que funcioni operativament, encara que la idea sigui brillant i bona i tot el que vulguis. Mm. En aquest cas, aquí el que ens va ajudar...
O sigui, que resolguis el problema.
Que resolguis el problema d'una manera eficient. Mm. Vale? Perquè amb email hagués funcionat també.
De fet, no és ni que sigui eficient, o sigui, forma part de... Si tu l'eficiència la fiques com a part del problema, has de resoldre el problema.
Correcte. Sí, estic d'acord.
Si es pot dir, com s'envia la informació ara mateix?
En aquest cas d'aquí, doncs, no, el més interessant del sistema i el que va portar en aquest cas d'aquí la segona persona de l'empresa, que és l'Andreu Figueres. Mm. L'Andreu també ve de la UPC, d'informàtic, estudis de... Ara, com en dieu els informàtics?
La FIP.
La FIP.
La Facultat de...
Facultat d'Informàtica de Barcelona.
Vale, doncs l'Andreu quan veu aquest tipus de problema, ell és un apassionat de fa jocs, de fet acaba d'estudiar el nou... el nou màster que hi ha de jocs,
el nou màster de videojocs, el de l'UPC School,
un que es diu Entin, sembla.
Bueno, no sé. No,
em sembla que és de l'UB, aquest cas.
Ah, bueno, n'hi ha diversos.
Per fer contrapropaganda, sí.
Estat patrocinats fa molts anys per l'UPC School, però ja no,
ja no
estem patrocinats, o sigui, pots dir el que vols.
No, ho dic perquè si a
l'audiència...
I encara que estiguessin patrocinats, també podria dir...
Pots dir l'altre, és clar que sí.
Doncs l'Andreu, més a més, forma part de la primera promoció d'aquesta escola ENTI, que fan això, és de l'UB, i que els ensenyen doncs a fer programes i, a més, doncs a fer-los, estudien coses com psicologia, també. Doncs l'Andreu, el primer que diu és Xavier, això ho hem de fer amb una aplicació mòbil. És que ni se li va ocórrer una alternativa diferent.
I clar,
i clar, a mi se'm van obrir els ulls, perquè no, és que simplement no se'm havia ocorregut. Parlàvem abans de diversitat. I quan ho vam presentar al client, de fet vam fer, parlàvem de mockups també, la instal·lació que teníem llavors, una instal·lació molt precària, parlàvem de com enviar la senyal. La primera instal·lació vam utilitzar, estàvem treballant nosaltres a Provença, la estació de Provença, amb quatre portes que donen a la línia 5. Tenim una càmera posada allà, un ordinador posat al darrere. El problema de que tens a una estació de metro és la cobertura, sobretot el 2013 encara. Cobertura molt feble. I si estàs endins del túnel encara tens menys cobertura. Llavors nosaltres el que vam fer llavors, imagina't, estàvem en una habitació, que era l'habitació de comunicacions, les parets de la qual està feta de formigó armat. Vale? És una bonica campana de Faraday amb la porta metàl·lica també. No és una pura...
Sí, bueno,
però no tens cobertura.
Però la cobertura és molt feble. Llavors vam fer...
És d'aquests llocs on quan entres allà dintre la bateria del mòbil es va gastant ràpidament perquè va intentant pujar la potència de l'antena per intentar trobar cobertura.
En qualsevol cas, com que en aquells moments quan estàs fent una prova d'aquest tipus el que no et volen és un accés a moltes coses, òbviament, vols que siguis una cosa totalment separada, doncs al final el que vam aconseguir va ser allargar un cable USB de 6 metres de longitud, fer-lo fora de la porta i...
Posar una antena, no?, o alguna
cosa, no? Bueno, posar una pinxo d'aquests USB, que era antena, sí, antena Wi-Fi, i xupar la Wi-Fi de l'espai Provença que hi ha al costat. Una cosa...
Cutre,
que no es va funcionar dos dies. El dia abans de la demostració i el dia de la demostració.
L'endemà ja no
va funcionar mai més.
Ja no calia,
no va funcionar mai més.
Si va passar la demo i va obtenir el llum verd, no?
Ho dic perquè, precisament de l'entrevista de RAC1, jo recordo com vam acabar, hi va haver la senyora Rahola, que va comentar que és curiós que una empresa d'intel·ligència artificial depengui dels miracles.
Sí, pues en aquest cas era un miracle, no?
Bueno, hem tingut uns quants de miracles com aquests. Vale? Miracles, bruixes, digui com hi vulguis, has d'estar preparat per tot, i a vegades les coses funcionen, lo just...
Bueno, és normal que hi hagi miracles, perquè de fet el Yuval Noah Harari parla de les tecnoreligions, o sigui, en les tecnoreligions han d'haver-hi miracles.
Doncs es farem frases de les tecnoreligions.
Anem a fer una cosa. Per anar-ho fent una mica breu i avançar una mica, perquè hi ha dos temes, o sigui, hi ha preguntes dels oients,
Pal.
I també tenim el tema de finançament europeu, que és molt interessant, sí. I jo volia que ho expliquessis sobretot pel Marc, vale? Perquè té un tema molt interessant, crec jo, de la cocapitalització.
Sí.
Una cosa, per acabar-ho de resumir, aquestes proves van anar bé i vau tancar un acord de desenvolupament de detector,
sí,
amb els ferrocarrils de la Generalitat.
Correcte.
De Catalunya. Poca broma, perquè és un acord, entenc, que entre ja vosaltres us constituï com a empresa, no? O sigui que hi ha un
SL...
I continueu, sí, a hores d'ara treballant, no?
Sí, l'acord de col·laboració segueix existint. Nosaltres, per exemple...
Però ara esteu a altres entitats?
Perquè la idea, la idea és internacionalitzar el detector.
Ja estem internacionalitzats.
Ja esteu. Vale,
sí, ja l'any passat vam tancar el primer contracte fora, que malauradament encara no us puc comentar, perquè els hi falta... Aquí a vegades estem lents, a fora tampoc van molt més ràpids a vegades, ens falta un paper d'autorització.
Les coses de Palacio van despacio.
Bueno, en aquest cas aquí penseu que sí, que hi ha un tractament d'imatges i per tant hi ha una qüestió de tractament
privaticitat
de... Sí, i a més això es resol perquè hi ha unes lleis europees actualment que són bastant homogènies i per tant això es resol en tenint cura de les imatges de la manera adequada, però també hi ha una qüestió quan fas un canvi de procediment amb una entitat pública, que és que qualsevol canvi de treball de la gent ha de passar també uns sistemes d'aprovació. És a dir, si tu, per dir-ho així, a un inspector fins ara fa la feina d'una manera i vols que més a més faci la feina d'una altra manera, doncs has també passat unes aprovacions.
Tot això per parlar de frau.
Estic parlant de fora d'aquest país.
Sí, tot això està parlant de frau, però això ha venut a les empreses d'intel·ligència, a les corporacions d'intel·ligència o en els governs per detectar terroristes i coses, sí, d'aquest estil, que en principi
No, hi ha una tecnologia...
No heu pensat en això?
No, hi ha una tecnologia actualment que s'està desplegant bastant, fins ara en aeroports i llocs de molta afluència, d'estacions, que és el reconeixement facial. Mm. Valent, hi ha unes quantes empreses al món que ho fan molt bé, una d'elles de Barcelona, ERTA.
ERTA
Mac.
Hi ha un grup de gent que treballa, jo conec empreses d'Israel molt especialitzades en aquest tipus de coses. Vale, anem a la Falca i ens menjarem la segona part del programa continuant amb l'entrevista amb tu, perquè jo penso que és molt interessant, i ara parlarem de les preguntes dels oients, si no et sap greu, i prou, de la part de cofinançament.
Uneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat. It's a necessary thing. It's a place I made.
Found out what I made. The nights I stayed. Molt bé, seguim aquí amb en Xavier Arrufat.
Abans de que en Tomàs faci preguntes...
No, però deixa'm que parli de la comunitat, molt breu.
Ah, va, parles de la comunitat.
Home, clar, toca la
comunitat. Vale, deixo.
Només vull fer dues coses. Una, donar les gràcies, com cada mes, ara que estem arribant a final de mes, perquè un altre mes més, valgui la redundància, la gent s'ha implicat, ha comprat afiliats d'Amazon, s'han gastat, no sé si han comprat més de 400 articles i han tornat a superar els 100 euros de comissió.
Jo no sé si és algú de Mossega la Poma, algun oient de Mossega la Poma, però algú s'ha comprat una guitarra acústica des dels meus afiliats d'Aprendiz de Luthier.
Ah, doncs donar
directament,
gràcies.
Directament, de cop i volta.
Bueno, us agraïm, com sempre, aquest podcast només té sentit i es manté gràcies a que feu aquestes aportacions, que us aneu allà, entreu afiliats d'Amazon a través de l'enllaç d'afiliats i la gent compra.
Hi ha una cosa que deia l'altre dia el Sam Harris, que té un podcast, diguéssim, potent, és un dels podcasts número 1 en el món de ciència i divulgació i tal, que deia que Amazon li ha desbloquejat, li ha tret el compte d'afiliats perquè, segons els d'Amazon, ell està dient el programa que fent clic comprant a través dels seus afiliats està suportant el programa, i això va contra les normes del programa d'afiliats d'Amazon.
No, això no és cert.
Això és el que diu el Sam Harris.
Bueno,
Bueno, nosaltres el dia que ens ho desmuntin, doncs deixarem de dir que comprin a través d'Amazon i que comprin
a l'altre lloc. I pagarem les coses de la nostra butxaca, com havíem fet fins ara. Vale, doncs això, gràcies a tots. I Dugas, un repte, en plan Carles Canyes estic ara, vale?
Ell... Retos, va de restos, Satanàs.
Va de retos, Satanàs. Doncs una petició en aquest cas, estem gairebé a punt d'arribar a 300 membres de la comunitat Mossegui a Telegram. L'única manera, o la millor manera, per incrementar els usuaris de la comunitat de Telegram és que els que ja sou usuaris parleu amb amiguitos i amiguites vostros perquè s'infasin. Perquè és interessant, es parlen de molts temes, tothom té dubtes, preguntes, i es parla de tot, no només de tecnologia. Hem parlat de quines són les festes locals de Carolina del Nerd. Hem parlat de moltes coses.
Parlem de tot. Es parla de tot.
Carolina del Nerd?
Sí. Tenim un enviat especial a Carolina del Nerd. És Carolina del Nerd perquè el que tenim...
Sí, és de Lleida, però es veu que es va casar amb una de Carolina.
Ah, la dona és de Carolina del Nerd.
No sé ben bé com va la cosa.
No saps ben bé com va. Ens ho ha d'explicar un dia.
Sí, doncs això.
Cinera, ens ho expliques, bueno, a veure, jo tinc una pregunta. TensorFlow.
Sí.
Què et sembla? Impressions, opinions?
No, el vam adoptar el primer mes que el vam posar públic.
Vale, o sigui,
i ja l'esteu fent servir.
Sí, el fent servir. Fins llavors, els programes estaven fets de mà nostra, però caram, tenint aquest tipus d'eines no val la pena fer més. Hi ha altres ofertes, a part de TensorFlow, hi ha moltes altres coses. Nosaltres vam agafar TensorFlow perquè sabíem que la comunitat al darrere seria forta i per tant ja no vam voler donar més voltes.
Marc,
què tal el MOOC aquest que hi ha Udemy de TensorFlow, i si algú vol aprendre TensorFlow, què recomanes?
No me l'he mirat. Jo que diria és que la informació que posen ja els de Google a dintre
del TensorFlow
és fantàstica. És a dir, hi ha tutorials, hi ha uns manuals que estan prou bé, i a més les mateixes funcions.
Hi ha eines de tercers que són complementàries a l'hora de crear desenvolupament.
O sigui, potser és més interessant fer primer els MOOCs aquells que has dit tu, els d'introducció, per entendre el que estàs fent, i llavors si hi ha...
Anar de cara a l'eina, no?
Jo diria que per mi segueix sent la referència, segueix sent el curs d'intel·ligència artificial de machine learning, de l'Andrew Ng, segueixen una referència, perquè és un bany inicial fantàstic. La gent que vagi o que hagi oblidat part d'estadística i una mica d'àlgebra és una bona oportunitat de posar-se a l'hora, i sobretot tindre el que és important quan resols problemes, que és de tenir els conceptes clars.
Exacte.
I allà tens els conceptes clars, és a dir, és
no pateixis, no surt a la...
Aquests sorollets
s'enregistren a l'aparell aquest dels nostres auriculars, però no queden registrats.
En l'aparell infernal.
Doncs, com sempre, quan tu vols resoldre un problema, la principal qüestió és com l'afrontaràs.
És com això, concepto.
O sigui, nosaltres fem molta intel·ligència artificial, molt machine learning, moltes històries, parlàvem de detecció de patrons, però el principal detector de patrons que hi ha encara és el nostre cervell. Vull dir, encara amb això, després parlaves de... Em mencionaves abans de la trucada de singularitat i de les màquines de la intel·ligència artificial dura i aquest tipus de coses. Bueno, de moment encara...
Estem soft, no?
De moment la tenim tubeta.
De moment la...
Va pengint penjant, la cosa.
Va pengint penjant. De moment encara la intel·ligència artificial és... el que coneixem com a intel·ligència artificial és tova, per dir-ho així, amb el sentit que és específica, sap resoldre un sol problema, val? I no pot fer altres coses. No és generalista, no és generalitzable.
Marc, has fet una pregunta que ens havia fet en Javier Azil, que la torno a formular perquè és una miqueta més extensa, vale? Però l'has clavada, eh? Enhorabona. Deia el Javier Azil, ho feu servir xarxes neuronals?
Sí, clar. Sí.
En cas afirmatiu...
No és clar, eh? Hi ha altres mètodes. En machine learning ho podíem haver atacat d'altres maneres. Amb això també hi ha més maneres per atacar-ho, eh? Hi ha moltes més maneres d'atacar-ho.
Algoritmes aplicats...
Sí, no, i a més, fins i tot en machine learning tens els... com si diu això, els...
Algoritmes genètics?
Segurament també, però estava pensant dels... No me'n recordo mai, dels vector machines. Vector machines es diu, no me'n recordo com s'hi diu. Bueno, vector machines, que són més ràpids, són més eficients i probablement ho haguessin resolt. El problema és que quan tu estàs treballant en xarxes neuronals, saps que tens possibilitats de créixer. Saps que tens possibilitats després de parlar de xarxes neuronals regressives, xarxes convolutives, saps, multicapes, deep learning, és a dir, una capa rere una altra, rere una altra, rere una altra, fins a fer una xarxa neuronal molt sofisticada, i això amb d'altres sistemes de machine learning doncs
es queden més curts. En Javier Azil deia, en cas afirmatiu, les heu desenvolupat des de zero?
El començament sí,
després TensorFlow.
El 2012 sí, quan el 2015 surt TensorFlow,
va dir tururut.
Vam agafar, vam tancar, vam adaptar i marxant-ho.
Ho executeu en local o esteu en el cloud?
Nosaltres ho executeu en local, hem invertit en un parell de targetes gràfiques i amb això nosaltres fem suficient. Però és ben veritat que l'Andreu ja m'està tibant perquè comencem a considerar de deixar de comprar ferro i
d'anar cap al Google.
Quan aneu cap al cloud, parleu en Capside, que és on jo treballo, que nosaltres dediquem a fer projectes allà. I a més representem a Google, representem a Azure, representem a Amazon, tot. Més preguntes dels oients. Josep Ruano, acabo
aquí,
de fer una falca aquí, comercial.
Escolta, tu no t'havien donat festa els dimarts? Perdona, aquesta fas aquí qui venia la moto.
La meva empresa em dona festa perquè faci el programa justament perquè defensi Capside en el programa.
Escolta, escolta una cosa, si la venda es fa mossegar la poma, mossegar la poma ha de pillar comissió o alguna cosa, eh?
Home, ja pillar comissió, em deixa el meu jefe cada dimarts venir aquí. Una altra pregunta, d'Isaac Besora, diu... Com veus el mercat de la intel·ligència artificial en català? Ell parla, l'Isaac, parla de Siri, Alexa i companyia, no funcionen en català. Ni tan sols hi ha chatbots. Ni en la majoria de processat de llenguatge natural que he vist on no estan entrenats per res, només per als idiomes grans. Què en penses d'aquest punt?
Diguem-ne, et responc des de la meva experiència de treballar 10 anys en una empresa americana. És un programa de prioritats. Simplement de prioritats de mercat. I és prou difícil fer-ho en anglès com que perquè vulguin fer-ho amb gaires més idiomes. Segurament ho faran amb els 5 idiomes més comuns del planeta, perquè en altres coses hi ha recursos per fer-ho, hi ha infinitat de vídeos, infinitat de textos, infinitat de comunicacions fetes en anglès, i per tant l'anglès anirà primer. Una vegada ho hagin resolt bé en anglès, probablement llavors trobaran el temps d'atacar altres llengües. Jo no ho veig abans.
Penseu que la darrera iteració del Google Assistant encara no està en castellà.
No, només està en anglès perquè està encara...
En anglès i no sé si...
francès i alemany.
I llavors em sembla que engegaran ara d'aquí un mes en francès, alemany i portuguès i després venen amb el castellà i amb l'italià.
I el xinès, no?
No sé si és per el tipus d'idioma o per què, però encara no han engegat en castellà.
I a l'iPad gegant del Tesla no està en castellà, tampoc.
Tampoc, no. Una darrera pregunta, abans de parlar del tema de la cofinanciament.
Sortirà abans en català, jo crec.
En Javier Azil ens pregunta què n'opines del rumor sobre que que Apple estaria construint un xip neuronal d'intel·ligència artificial per l'iPhone.
M'agradaria saber què és exactament aquest xip neuronal, sí, però si això vol dir poder distribuir part de la càrrega que estem fent ara localment, a mi m'agrada la idea. Perquè voldria que podem fer elements...
Has de moure més dades.
He de moure més dades i pots fer elements que aprenguin en línia. Online learning. Vol dir que, per exemple, ara mateix nosaltres tenim la càmera, un servidor local, però l'aprenentatge el fem en un servidor o bé l'oficina o bé més endavant el núvol. Podríem seguir plantejant de fer l'aprenentatge al núvol, però això podríem fer aprenentatge continu. Per segons quin tipus d'aplicacions podria tenir molt de sentit tenir una xarxa que aprèn a mida que veu, que és com de fet aprenem nosaltres.
I des del punt de vista de l'estratègia d'Apple té tot el sentit, perquè així com Facebook i Google d'alguna manera han anat, diguéssim, trencant tot el tipus de les opcions de privacitat i viuen d'això, d'agafar totes les dades del món, Apple tampoc té una manera de... tampoc té tantes dades com ells i d'alguna manera estan fent servir la bandera aquesta de la privacitat. De Google t'escolta, nosaltres no t'escoltem, i llavors, per tant, si ells diuen no, és que les aplicacions de machine learning s'executen en el mateix telèfon i no cal enviar dades cap a the mothership, doncs d'aquesta manera és dir, la teva informació, el teu àudio, el teu vídeo, les teves fotos, no les tenen aquests tapaios, sinó que hi ha només el refregit d'aprenentatge que faci el processador. Ja,
és com tenir, pensant, perdoneu, a Guerra de les Galàxies, tenir el teu propi robot que t'acompanya i aquell propi robot...
Una redes de dos, i sobre et pot servir cubates. Sí. Tu ho tens tot.
Acabem amb en Javier Rufat. Et vull agrair que t'hagis quedat fins al final. A més, ha estat super interessant. Penso que has donat pistes a molta gent que vulgui començar a treballar sobre temes d'intel·ligència artificial també per la seva compte. El loro a la gent que vindrà després d'autodidactes, perquè avui hem donat pistes per gent que vulgui fer coses. I hi ha un tema que em vas dir quan vam estar preparant l'entrevista. Vull parlar d'això, crec que és molt interessant, val la pena que em prengueu nota, que és el tema del finançament europeu i la cocapitalització.
Absolutament. A nosaltres ens ha sigut la vida, això. Ja t'ho diré ben clar. Nosaltres hem tingut ajudes europees dues vegades.
Quin tipus d'ajudes?
Hi ha un programa europeu que es diu H2020, és el programa general, que és l'Horizon 2020, que té un subcapítol que és orientat a petites empreses innovadores. De fet, el programa es diu SME Instrument. SME per Small and Medium
Enterprises
i la I per Instrument.
Que són les pimes.
Són pimes.
SME és la pime.
SME vol dir, sí, és pime en anglès.
Small Medium Enterprise.
Exactament. Llavors, què fan aquesta bona gent? Aquesta bona gent en el seu moment van decidir que potser estava bé d'abocar diners als centres de recerca i d'altres llocs, i potser sistemes bancaris també, però van decidir que possiblement una manera de fer molt d'impacte era aconseguir que arribés també capital a les petites empreses, petites i mitjanes empreses. Llavors han fet un programa que devia començar el 2014, em sembla que fa bastant que ha començat, 2014-2015, que es tracta d'això, es tracta d'identificar projectes liderats per empreses mitjanes i petites que siguin innovadors, que tinguin impacte com a mínim a nivell europeu i que tinguin un equip fort al darrere. Vale? Si tens les tres condicions, i una quarta és que ho sàpigues vendre, és a dir, que preparis bé la documentació per tal de convèncer-los.
Has de fer una bona memòria i que l'avaluador se la cregui.
Però no és impossible, és a dir, hi ha empreses, a veure, fins ara hi havia dos prejudicis molt forts. Un és que havies de ser ja una empresa amb una pime de 40-50 empleats com a mínim per atacar-ho. Nosaltres, quan vam guanyar la primera fase, érem l'Andreu Figueres i jo, eren dues persones. Val? O sigui, és possible guanyar-ho.
O sigui, però teniu, vosaltres dos teniu un bon currículum.
Sí, ens complementem molt bé. Val? Però
és que aquesta lluita val la pena. Sí, pot arribar fins al 80% de finançament a fons perduts.
A fons 70, perdut.
70%.
70%.
Ara, en realitat és una mica més alt. O sigui, hi ha una mica de truco, potser val la pena explicar-ho. Hi ha una primera fase, que ens diuen fase 1, que el que et fan és et donen, literalment, 50.000 euros perquè facis un estudi de mercat, un estudi de factibilitat, de fet. Vale? Per aconseguir aquests 50.000 euros, el que has de fer és fer una memòria de 10 pàgines.
Cony?
Sí, has d'estar ben escrita.
Oh, sí, sí, ja t'hi pots posar. Eh?
Ja t'hi pots posar. Són 10 pàgines.
Cony, a 5.000 euros per pàgina...
Bueno, no si, val la guanyes, pena.
Si la guanyes val molt la pena. Perquè són 50.000 euros que, a més a més, te'ls donen molt àgilment. És a dir, et fan un prepagament del 35 o 40%, em sembla recordar, sembla que 35%, que te'ls donen una vegada tan assignada. O sigui, perdó, et presentes, per exemple, avui. Es convoquen cada 3 mesos. Imaginem que es presentéssim avui. Avui presentem, es fa tot online, es fa tot remotament. Tu vas a la pàgina de la Comunitat Europea,
presentes,
penges la teva presentació, has de declarar una empresa, una pime, has de tenir una pime, com a mínim has de tenir això. presentes la proposta al cap de 2 o 3 setmanes és avaluada i normalment al cap d'un mes, un mes i mig, ja tens una idea clara de si aconseguiràs el contracte.
Molt àgil. No, altre dia, els IPs i els K3 tarden 3-4 mesos.
Extremadament àgil. Si la cosa va bé, en 2-3 mesos tu ja tens el contracte assignat.
I per tant, pots anar al banc...
Has d'anar cap allà, has d'anar a Brussel·les a firmar o no?
No, l'únic que has d'enviar, l'únic que s'envia per paper és una... I ara ni tan sols fa falta això. És unes declaracions... Sí, les declaracions sí. Hi ha unes declaracions signades en què tu, com a administrador de l'empresa, has de declarar qui serà el representant de l'empresa pel projecte. I això és un paper que ha d'anar signat. Abans hi havia també el paper del notari conforme l'empresa existia. Però ara, com que la mateixa agència tributària t'emet aquests certificats que al final hi ha una firma electrònica, doncs ara no falta ni això, perquè es poden consultar la firma electrònica, un codi de xifres, ells consulten i veuen que aquell paper és real i és existent, un costó de validació. Per tant, tot es fa remotament, no fa falta ni anar a Brussel·les, enlloc no fa falta anar, només eventualment doncs...
I es gestiona directament des de Brussel·les.
Això es gestiona, hi ha un equip, que en aquest cas d'aquí és una subagència dedicada de la Direcció General d'Innovació, que es diu EASME. Uh-huh. EASME és la European Agency for the Small and Medium Enterprises, EASME, us podeu veure també per internet, i el programa aquest, això, deia, hi ha una primera fase que són 50.000 euros, parlava més dels terminis, el presentes, al cap de poques setmanes, 6-7 setmanes, saps si t'han acceptat. Perquè si t'han acceptat, el que et demana és informació addicional de l'empresa per validar-la. Uh-huh. Llavors, al cap de 2-3 mesos has firmat el contracte. Comences normalment el dia 1 del mes següent al que has firmat. El dia 10 d'aquell mes ja has rebut el 40% de l'ajuda.
Pam.
Pam.
Brutal, eh?
Brutal. I llavors...
Per el que nosaltres coneixíem d'ajudes europees, que trigaves...
No. I llavors, en el cas de la fase 1, doncs normalment la gent s'assigna 4-6 mesos per executar el projecte. Quan acabes el projecte, entregues el teu pla de factibilitat i un parell d'informes, un informe més, em sembla recordar.
T'avaluen?
No avaluen. Confirmen que el que has fet és el que vas dir que faries.
Uh-huh. I a partir d'aquí?
Et paguen la resta dels 50.000.
Molt bé.
Uh-huh. Sense més preguntes. Vale? Evidentment hi pot haver una auditoria si algun olor aquí, alguna cosa rara, però diguem-ne que si tu fas les coses ben fetes és una ajuda que t'arriba sense problemes majors. Aquesta és la fase 1. 50.000 euros.
I la fase 2?
La fase 2 és encara més interessant, perquè a la fase 2 et donen ajudes d'entre 500.000 i 2 milions i mig. Com ja deia el Marc...
Poca broma, eh? Aquí estem
parlant de coses majors, sí. Mm. També, aquí hi havia un perjudici fort que no hagi podit anar a les empreses mitges, però ara hi ha un 30% de les empreses que guanyen aquestes ajudes de fase 2...
Que són petites.
Són petites. Exactament. Estem parlant d'empreses tipus start-up, estem parlant d'empreses...
Clar, però llavors, el que sí que està claríssim és que quan una empresa petita rep un finançament d'aquest estil, gairebé tot se'n va cap a creació de treball.
Just, però hi ha sempre un però. Vale? Ells et cobreixen, com deia abans, un 70%. En realitat,
l'altre si és crèdit. Si una part de crèdit...
Has de posar tu, clar, de tot el que demanes has de poder posar tu la part que falta.
Exactament. Tant, o sigui...
És un proporcional.
Més val que tinguis una empresa que sigui capaç de facturar alguna cosa, perquè si no el problema és més gros. És com si et donen... vas a un avió de paper...
Ja
donen...
està bé, perquè et força a que generis tangibles.
Correcte.
O endeutar-te per pagar la...
O endeutar-te per pagar la resta o buscar finançament complementari. Uh-huh. Si el projecte és bo, l'avantatge és que una vegada donen el projecte europeu hi ha molta gent que abans no t'escoltava i que ara t'escolta. Uh-huh. Vale? Els bancs et despengen, els business angels t'escolten en carinyo perquè saben que hi ha uns avaluadors que han dit que aquest projecte val la pena. No només val la pena, sinó
I
que...
I han fotut calés.
Ells hi han fotut calés i més a més, ha competit amb 1.000 i escaig projectes més de tota Europa,
tant,
de tota Europa,
guanya i tens un aval.
I ets un dels pocs que ha aconseguit les ajudes.
Molt bé.
Vale? Per tant, és una primera validació.
Jo crec que és molt interessant. Acabem aquí, si et sembla... Ara anem...
Deixa només dir que, si voleu més informació sobre aquest tipus de projectes, l'internet és una solució. Segona és adreçar-se a la bona gent d'Acció.
Sí, Acció. Sí, funciona Acció. Molt bé i és molt recomanable. Teniu les oficines als Jardinets del Passeig de Gràcia de Barcelona. Genial, eh? Perquè ho has abordat de punta al final, tant per la part, diguéssim, més acadèmica com per la part més, diguéssim, d'empresa. Queden 2 minuts de programa per fer les propostes. Si t'hi havents d'estar fins al final, t'hi quedes? Doncs cap a les propostes.
La Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Va, anem ràpid, que ens queden dos minuts i hem d'acabar el programa. Rafael Jesús.
Tinc una proposta ràpida. Ah, la setmana passada vaig parlar d'American Gods.
Un moment. Si tens alguna cosa d'aquest estil que veuràs que estem dient, ens la dius i jo la punto al final.
Tot entra. Vinga, la setmana passada vaig parlar d'American Gods, que és una sèrie que han tret ara, que és una sèrie basada en un llibre del Neil Gaiman, i vaig dir que tenia que ser bona. És l'hòstia. Vale? Llavors ja està, American Gods.
Em fas anar tan ràpid que no tinc temps d'apuntar-ho tot i de llegir-ho i de fer-ho tot, vale, doncs, ja que ha començat tu fent això tan lleig com...
Interrompre't, és la meva feina, ja. És la descripció de la meva feina al
doncs,
programa.
Doncs jo poso una pel·lícula que ja l'he esmentat abans, que és Hidden Figures, sobre les nodes...
Vale,
les...
És Hidden Figures, deixeu-ho estar que no sap anglès aquest
home. Molt bé. En Rafael Jesús ens parla d'un complement per Mac que es diu Nooms, que és una pell de plàstic transparent, al·lucina pepinos, que s'incorpora al trackpad del MacBook i el converteix en un teclat numèric. Brutal. Brutal. Funciona molt bé. Està a inoclan.com, jo us posaré l'enllaç.
I el trackpad deixa de funcionar?
No. El trackpad funciona exactament igual, per tu és totalment transparent, però hi ha un moment que tu fas així clec i allò es comporta com un teclat numèric. Tornes a fer clec i desapareix el teclat numèric. Ah, i un altre clec i et posa la calculadora. Bestial. Molt bona idea, una idea d'aquestes que són simples però que són molt bones. Tira.
Jo en tinc una. Avui m'he passat per la biblioteca d'aquí del Campus Nord i he vist que hi ha una exposició històrica que es diu La computació de l'àbac al PC. I hi ha molts aparellets de l'any de la catapum que sí, doncs això comença des de l'àbac.
Aquesta exposició bàsicament és una exposició itinerant del Museu de la FIP, la porta en Joan Antoni Pastor i és una exposició molt xula, val la pena. Doncs, havia estat a l'Illa Diagonal i ara sí, està a la biblioteca de l'UPC.
La biblioteca fins al 29 de juny.
Està aquí al carrer Jordi Girona, U3, i un lloc posa UPC, supergran, doncs allà dintre.
Mm-hmm. Vale, jo us parlo d'uns auriculars, per anar a córrer, que són Bluetooth, magnètics vol dir que es deixes caure i fan i s'enganxen entre ells per no perdre'ls.
Com fan?
Oh. Són de l'empresa OK, només costen 28,99 i...
Boi barato, no?
És boi barato. I 28,99 amb enllaç mossegui.
I sense enllaç mossegui?
28,99. Sabeu que si pagueu per mossegar la poma no heu de pagar més, només ens ajudeu. Míriam de Sant Germain ens parla d'unes jornades. El proper dia 6 de juny al Cercle Tecnològic de Catalunya, el CTECNO, organitza la jornada d'innovació TIC en el sector del turisme a Vilanova i la Geltrú. L'esdeveniment neix de la voluntat de potenciar la innovació tecnològica de les empreses del sector turístic i tindrà lloc a l'edifici Neàpolis de 10 a 13:15. I si voleu inscriure-us a les notes del programa teniu un correu d'intermedia.cat que és qui ho gestiona. I més coses que ens envia l'Emeixing, que no sé qui és perquè utilitza aquest pseudònim i a més té un blog que es diu Emeixing que també el recomano. Es diu: el dia 6 de juny tindrem TED per Barcelona. Aquest cas, el leitmotiv és Living in Cybernetic Fragility.
Un TEDx faran.
Sí, un TED per Barcelona. Mm-hmm. Barcelona. Un altre esdeveniment, Future Industry Congress, es fa el 21 de juny al Caixa Fòrum de Barcelona. De tot això tindreu enllaços. I finalment, com ja he esmentat, el blog de M5, que recull diverses coses diguéssim de caire tecnològic i altres coses que li agraden, però ja que ens ajuda i ens envia recomanacions, doncs mira, li fem promo del seu blog. Xavier, tu tens alguna cosa que vulguis comentar-nos?
No, gràcies.
No? T'hem agafat així fora de joc? Doncs escolta, m'ha agraït molt la presència avui a Mossega la Poma, molt interessant, de veritat, moltes gràcies.
Un plaer estar amb vosaltres. I només dir un tancament, si em permets. Animar a la gent que ens està escoltant i que tinguin caràcter innovatiu que facin també coses per ells mateixos. Pren coratge, ens ha costat molta de feina, han passat moments molt dolents, però la veritat és que ara, i repeteixo, gràcies en aquest cas d'aquí, sobretot a les ajudes europees, doncs ens veiem capaços d'internacionalitzar. Com deia el Marc també, estem contractant gent, de fet hem construït l'equip,
sí, sí,
i hem passat de ser dues persones amb tres, que érem fins fa poc, ara ja som set persones, i acabarem l'any segurament amb 9 persones. Evidentment, si el mercat segueix, llavors esperem créixer més encara.
I amb un projecte que en principi té una trajectòria sòlida o idees de córrer, no?
I en qualsevol cas, si us fiqueu en un projecte europeu d'aquesta quantitat, com a mi necessites una persona que entengui de justificació i que sàpiga navegar després el projecte.
Sí, 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 però insisteixo, són relativament senzills de fer anar. Amb la part segona, quan ja et donen
milions...
La part segona ja tens una... no només un avaluador formal, que mira que fas les coses que has dit que faries, sinó a més a més tens una persona que jutja que el que estàs fent té sentit. Vale? Evidentment hi ha més control. I tanmateix... és molt més senzill que d'altres ajudes que he vist fins ara.
Molt bé, doncs gràcies a tots per la vostra atenció. Ens retrobem la setmana vinent, on parlarem exclusivament, segur que exclusivament, de la Keynote del Worldwide Developer Conference, que és dilluns. I nosaltres
aquesta vegada no ens han contraprogramat.
Que això és de Microsoft. Per cert, m'agrada molt l'última Surface que han presentat. Igual me canvio. No, que no té,
això
no té això del tractat.
Estem
traïdor.
Estem perduts.
Adéu-siau.